Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i a Olot Televisió. En aquest dia d'Europa, avui és el dia d'Europa, avui és un bon dia per recordar que d'aquí 4 dies, per cert, mai més menys, tenim les eleccions europees. Encara no sortirem de les catalanes, que ja haurem de pensar amb les europees. Com esteu? Gràcies un dia més per ser amb nosaltres, per comentar l'actualitat. Ja ho sabeu que tenim el 682-900-600, podeu participar des de casa amb les vostres aportacions. Avui amb l'Eulàlia Massana. Què tal, Eulàlia? Com estàs?
Molt bé, com sempre.
Ja tens el vot a punt o no?
Valga'm Déu.
Sí?
I tant.
El tens claríssim?
Claríssim.
I en Pep Planelles?
També, també.
Claríssim?
Claríssim.
Sí? T'ha servit la campanya electoral per definir o no?
No, la campanya electoral no m'ha servit, però bueno, ja tens la... Més o menys em sembla que durant l'any ja vas veient tot com va i no cal tampoc que
ens apretin molt. Germán Mas, què tal, com estàs?
Molt bé, Joel.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
A tu també ja ho tens clar o no? No ho tens clar encara?
Sí, claríssim.
O sigui, les campanyes electorals us han servit de poc, jo diria.
Aviam, jo crec que els que tenim... o ja sabem per on anem i qui ens agrada, la campanya electoral ens serveix de ben poc. Així és de clar. La campanya electoral hauria de servir per convèncer o per explicar, per convèncer no, per explicar a la gent que està poc informada què s'ha fet, si estàs a govern, i si no, què vols fer, i què voldràs fer i què faràs. Per mi. A vegades arriba, a vegades no. Perquè...
També hi ha d'haver un interlocutor disposat a escoltar, diguem-ne, no?
Sí. Passes que, malauradament, jo crec que cada vegada escoltem menys, cada vegada pensem que les coses, doncs, bueno, ja surten, ja es fan, ja aniran, i després ens queixem de tot.
Pep.
Sí, això de les campanyes, bueno, és un tema, quan parles al carrer amb els amics i tal, que això és un rotllo, que vaig canviar de canal, que no sé què, que escolta, que jo poder no iré ni a votar, perquè és que estic empipat amb tot el que va passar. Hi ha tot un descrèdit. Jo avui de matí fullejava la Vanguardia i he vist una enquesta, que també que ens ha de fer pensar tots, que hi ha un, no sé si era un 40% del jovent, de nois de menys de 30 anys, que això de la democràcia, ells el que volen és estar bé. Si resulta que els hi donen una cosa alternativa però que viuen millor, ja els hi va bé. Perquè són gent que tampoc han viscut el que hem viscut nosaltres, de les èpoques que no es podia votar i tal. Jo crec que també nosaltres hem de mirar de tenir una mica, ser una mica curosos amb aquest tema, perquè nosaltres mateixos, informalment, parlem malament de tot això, perquè, home, si tu mires bé, segons què, és una mica còmic, no?, aquests mítings que veus i aquestes coses a les places amb un micro, els votants demanant, els polítics demanant vots, però jo veig que llavors amb el jovent es va creant com una manera de pensar que, escolta, jo el que vull és que m'arreglin les coses, i per tant tota aquesta parafernàlia no... Bueno, jo crec que això de les campanyes forma part de, bueno, de tot, no? Això mateix, que per exemple vaig veure que es gastaven, doncs no ho sé, es gasten de promig 1,5 milions, 2 milions d'euros.
Ara en parlarem perquè és el primer tema que tenim aquest, eh?
Però vull dir que, bueno, forma part de tot això, vull dir, forma part de tota la història.
Sí, certament. Germán, per tu les campanyes electorals que serveixen d'alguna cosa o més aviat no?
Bueno, jo crec que ara el que està de moda és, o el que s'ha imposat és aprofitar la campanya per llançar bombes, fitxatges, estrelles, i és el moment de dir, jo tinc aquest cromos, com abans quan anem al col·le que teníem els cromos del futbol, els Parini, allò, que deia, jo tinc aquest, i tu quin tens? Ah, doncs jo, mira, m'ha sortit el Messi, ah, mira, doncs això, ara és a veure quin, saps, quin és el que, i tu qui posaràs d'interior? Ah, doncs jo tinc aquest, ah, doncs mira, nosaltres hem anat a, ens hem trobat tots els intel·lectuals, no sé què, i me reforcen, i és aquest joc, és una mica aquest joc. A part d'això, estem parlant de campanyes no municipals, estem parlant Per mi una municipal és, és un món i això és un altre món, és una altra història.
Comentàvem que avui és el nostre tema d'obertura perquè el PSC és el partit que ha gastat més en campanya electoral. Atenció, amb 2,5 milions per sobre de l'1,7 de Junts i Esquerra. A veure, anem a les xifres, eh? PSC, el partit que de llarg ha destinat més recursos a la campanya electoral, en total 2 milions i mig, una xifra que està molt per sobre de l'1,7 que ha gastat tant Junts com Esquerra. En quarta posició, molt poc per sota, se situa el Partit Popular de Catalunya, que assegura que ha desembutxacat al voltant d'un milió i mig per la cursa electoral. Vox, per la seva banda, n'ha destinat 1,2 i molt per sota la cua en despesa electoral se situa la candidatura de Comuns Sumar amb 600.000 euros i la llista de la CUP amb 400.000. De la seva banda, Ciutadans no ha volgut fer públic el pressupost de la seva campanya. A mi m'agradaria saber per què, però en qualsevol cas, deu ser molt minsa la campanya electoral.
Perquè tanca la barraca, no? Segurament. Bàsicament, i diuen, home, no direm el que tenim perquè ja
farem una mica de llast.
Sí, perquè ja ens venim cap a casa i ja n'hi ha més.
Bé, en qualsevol cas, aquestes són les xifres. Se'n fa un abús? Es gasten massa diners en intentar convèncer l'electorat?
Aviam, la meva opinió.
2 milions i mig d'euros, déu-n'hi-do, eh?
Jo crec que és un disbarat i més crec que hi ha moltes altres coses amb què es pot fer servir aquests diners. Però, esclar, si lloguem un pavelló immens, que evidentment s'ha de pagar el lloguer, s'ha de pagar el lloguer de la gent que treballa amb els tècnics i tot això, esclar, això puja. O ens plantegem una campanya diferent, més de proximitat, una mica el que fa la CUP, més proximitat, més de trobar-te al carrer, més de fer una mica, d'anar realment al votant, no de fer l'espectacle, perquè al cap i a la fi jo crec que són espectacles. N'hi ha que no tant. Aviam, jo soc una mica xafardera i m'agrada anar a mirar aquestes coses i m'agrada, per tenir una opinió has de veure i t'has d'informar. I hi ha mítings que sembla que sigui el Masies que baixa del cel i t'arregla el món. Hi ha mítings que hi ha gent que crida molt. Hi ha mítings que critiquen molt. Això no serveix per res. Hi ha mítings de gent que parla i explica coses. Doncs a mi m'agraden els mítings de la gent que parla i explica coses. I et comunica doncs, el que té ganes de fer. Perquè una cosa és el que, quan tu et presentes a eleccions, voldries fer. I ho sabem els que hem estat als ajuntaments, una cosa que tu voldries fer i el que planteges a la campanya electoral i l'altra és que quan t'hi trobes les coses no són iguales. Moltes vegades no pots fer ni la meitat del que tu creus que hauries de fer.
Bueno, jo contestant a la pregunta que feies tu concreta, si trobo bé que es gastin això, jo crec que quasi estan obligats, perquè això no és una llei catalana, això és la llei electoral que ve del govern central i dona un tant per després diputat que treuen. I llavors, si et fixes, el cost és exactament, si tu ara calculessis més o menys amb les enquestes la previsió que hi ha de treure diputats, més o menys recuperen aquests diners. Si mires fredament, o sigui, ara, per exemple, si els socialistes o les enquestes diu que treuen 38 o 40 diputats, ara no sé la quantitat exacta, però el govern els hi paga una quantitat per la campanya d'acord als diputats que han tret. Clar, evidentment, els que trauran menys, com no sé quins són els que trauran menys, doncs aquests han gastat menys.
Va clar, tot per Ciutadans, ordre. Per tant, no deu
si calcular. Ciutadans, com que calcula zero, ha gastat el mínim. Però clar, si no s'ho gasten, no ho cobren.
Clar.
Bueno, ho cobren, però després ho han de justificar que són gastos de la campanya electoral. Per tant, ells què fan? Fan una previsió al revés, quants diputats traurem, quants pagaran, doncs ens gastem això.
Per tant, una mica és com els casaments, no? Allò que diuen que a casa et convida gent que ja recuperaràs la inversió, no ho diuen, això?
No és exactament igual, quan conviden un casament tothom pregunta i què es té que donar. Jo, bueno, on es casen? A quins restaurants?
Hi ha hagut algun partit que han demanat que fessin aportacions econòmiques als seus afiliats, diguem-ho així. Algun partit ho ha dit.
Bueno, hi ha alguna despesa, hi ha alguna despesa d'aquestes que fan els partits que no està inclosa amb el que paga o sigui, n'hi ha algunes que són que no estan incloses, desplaçaments, gastos d'ells, d'anar, això no està inclòs. Però bueno, el que és la part, sobretot, allà on es gasten molts diners, és amb aquest enviament de sobres, és una cosa una mica obsoleta, perquè el paper sembla que avui dia, però també, segons vaig veure, tenen comprovat que molta gent li agrada rebre la papeleta a casa i portar-la preparada al moment d'anar.
Jo també vaig llegir-ho, que va sortir un escrit, un informe, que deia això, que la part on, el moment on hi ha més impacte a l'hora de recollir més votants és amb el bustiatge, que és una cosa que queda humor. I és el que costa més diners.
I això és el que els costa més diners.
Sí, és el més cal.
És que probablement si ho fessin per correu electrònic,
és molta gent no se n'enteraria.
Llançar diguem, un paper en un moment determinat és fàcil, no? Sí. Però amb un correu electrònic és apretar una tecla.
No, i per correu electrònic no podries recollir la papeleta i posar-la dins el sobre i anar a votar. Això fins a cert punt té una certa lògica.
Creieu que estan en hores baixes, però, les campanyes electorals? És a dir, s'ha de fer un replantejament de cap a on han d'anar aquest tipus d'iniciatives?
Jo crec que a poc a poc es va replantejant, es va canviant una mica el paradigma i la manera de comunicar. Ara ja està clar, o ja trobem normal que algú estigui fent un míting i al mateix temps ho estigui fent per plataformes i ho puguis veure des de Twitter, o bueno, des d'X, des de YouTube, i puguis estar veient tota la gent que no, i que faci coses concretes pels seus possibles votants. Cada cop anem variant, però hi ha una base, com deia ella, que són aquests, ha arribat als escenaris i sobretot al final, no? Aquells... Recordo, no sé quin era, un escenari que era ben bé rodó i el que ho feia, el que es presentava, anava girant, anava parlant 360. Vull dir que era una cosa que deies, ostres, aquest pararà boig, no? A mi em fa molta gràcia quan els palmeros, no? Els que estan a darrere, sempre surt algú que parla i a darrere hi ha un grup de gent que tots estan dient sí, i quan diu, no sé, sí, sí, i dius, ostres, és boníssim, aquests que hi ha allà darrere, no? Però... si hi són, és perquè segurament té un impacte de cara a la gent, o sigui, jo tinc clar el meu vot, no? I vosaltres també ho heu dit, però potser existeix algú que no té clar i aquell impacte visual que li arriba per la televisió li serveix d'algú, i aquella gent que sempre hi ha darrere, perquè sempre té gent a darrere que va dient que sí amb el cap, no? A tot el que diu, que podria dir, avui anem a buscar la barra de pa, i dius, sí, vull dir, que diguis el que diguis, serveix. Doncs això deu tenir algun format. Jo crec que està tot superestudiat, però sí que cada cop crec que anem ampliant els segments, no? Poder més el digital o més l'apartat de comunicació més digital, no? La imatge crec que té un fundament increïble. La gent estem reprint el sofà i anem veient per la caixa tonta el que va sortint, però ara tenim la caixa tonta, tenim el mòbil i la premsa, i cada cop tenim més inputs que ens pot arribar.
Eulàlia.
Sí, però jo crec que està bé el míting en si. I és el que deia, poder d'una altra manera i una mica menys...
pompós.
Sí, però està bé perquè està bé que es presenti la gent que després formarà un equip si arriben. Crec que és molt important. A mi m'agrada saber quina cara fa aquella persona. I saber com parla, i saber com s'expressa, i saber si m'agrada o no m'agrada. Per tant, el fet del míting està bé. No m'agrada això, els mítings aquests, i dic no m'agrada i ho dic a nivell personal, eh? No m'agraden els mítings on tothom crida, on tothom fa mil espavientos, on es critica absolutament a tothom. Tu estàs presentant el teu, no tens per què criticar els altres.
Ja, però per exemple...
Són mítings penosos, estimosos.
L'altre dia a TV3 van fer el debat, no? I, esclar, primer que el fan supertard, van fer a les 10 o vespre, una cosa així. Vaig sentir escoltar després un d'aquests que es dedica a la televisió, que en sap d'això, i va dir, és que la primera mitja hora és on el que la gent aguanta. A partir de mitja hora no, la gent ja no aguanta.
Jo vaig pensar que em vaig a dormir, aguantar, però em vaig a dormir a la mitja hora.
La gent ja no aguanta, diu, i en aquella mitja hora tenen que volcar tot, i quan més, el que dius, no? Quan més te fallis veure, més te quedes amb el concepte d'aquella persona. Ostres, si estem a aquest nivell, que parlo de televisió, una altra cosa és fer un míting on tu vas a escoltar o vas a veure, però si aquest és el nivell, ostres, alguna cosa està fallant, no? Vull dir, en aquest sentit.
Ahir també deia algú en aquesta mateixa tertúlia que un dels temes que segurament feia que els debats no connectessin amb la població és com d'excessius estan els preparatius. És a dir, els candidats assisteixen ja, diguem-ne, amb els blocs marcats, amb les preguntes molt estudiades, no surten
de guió. No és res espontani.
No és res espontani, exactament. Sí, sí, sí. No? Això suposo que estareu d'acord en què li treu gràcia.
Bueno, i com ell deia, també aquests ni per tele, ni per mòbil, ni per res, el jovent no s'ho mira, la majoria.
Pep.
No, i a més passa una altra cosa, que el que ja està preconvençut d'una cosa, per exemple, un senyor que, no sé, que votarà Vox perquè el que vol és que treguin a tots els immigrants del país i s'ha cregut que aquests amb això ho faran i tal, després se l'escolta, però és igual, ell ja està preconcebut de que votarà això, no? El que passa que jo, repeteixo, jo crec que torna a formar part de la parafernàlia que hi ha. Jo penso, per exemple, suposo que heu estat en una taula alguna vegada, bueno, la votació, jo crec que són fets que, sobretot els que han viscut èpoques que no es podia fer, jo he estat en alguna taula, ara fa anys que no, però al principi vaig estar en un parell de taula, i veus gent emocionada que ve, gent que venen amb els nets i es fan una foto quan tiren el batallà. Bueno, forma part del que en diguem democràcia. Ara, en aquest moment, està una mica en dubte aquesta paraula, no? Perquè la gent veu que una mica tot plegat s'ha convertit en una semipatutxada, s'insulten, és una cosa patètica que ha perdut moltíssima categoria en relació a lo que era abans. Però jo crec que forma part d'això, fer unes taules fetes pels veïns, és obligatori anar-hi, veure doncs, com la gent vota, com mostra la seva voluntat. Clar, si passem d'això i diguem que això doncs, no val res, que, els, que no cal fer mítings, que no cal fer res, que no cal anar a votar, bueno, doncs, llavors tornarem allà on érem. Jo crec que no, això
però,
hem de
però jo crec que sí, el que dius estic d'acord.
Hem de ser curosos.
Hem de ser curosos. També és un dia que l'hem de plantejar, la típica frase de no, la festa de democràcia i aquestes coses, que és així, no? Com ha de ser, i està molt bé. El que passa és que sí que és veritat, com comenta, no? Que cada grup té la seva manera de vendre el seu producte. Llavors hi ha els que ho fan d'una manera a peu de carrer, amb un pressupost més baix, hi ha els que munten uns xiringuitos immensos, segons el pressupost, com deies, no? Que és el que deies, no? Que és l'Estat, que hi ha una llei que marca que funciona d'aquesta manera i ja està, i aquí funcionem així, als Estats Units funciona d'una altra manera.
Exacte.
Doncs tot aquest segment, cadascú té la seva manera de vendre-ho. Uns millor, o uns pitjors, o cadascú té el seu segment i la seva... Però sí que la gent que, més o menys, jo crec que... Home, sí que té que haver-hi un sac d'indecisos, però, no sé, avui en dia, amb la informació que t'arriba, és raro que no estiguis, almenys amb un parell, situat amb un parell de partits polítics, que te situïs, no? Que diguis, home, veig més, o cap a un costat o cap a l'altre. És molt, molt, jo crec que és molt difícil, avui, amb la comunicació que hi ha, no?
Hi ha un altre tema que també crida l'atenció, que és que molts partits polítics anuncien allò a bombo i plateret qui els acabarà votant, sobretot de personatges públics. L'últim que ho ha fet és el PSC. El PSC ha fet un comunicat al llarg de les últimes hores on diu que la directora de cinema Isabel Coixet, el dissenyador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manel Serrat, el presentador televisiu Jorge Javier Vázquez, l'economista i exdiputat Josep Maria Bricall, la catedràtica i exsenadora Victòria Camps i els actors Núria Espert, Abel Folch, Roger Pera, Josep Maria Pou i l'actriu Mònica Randall donaran suport al PSC i, per tant, votaran aquesta candidatura. Un dels noms que més ha cridat l'atenció és el de Santi Vila, que, com recordareu, havia estat conseller en el govern de Carles Puigdemont i es va baixar del tren, diguem-ne, del moviment independentista en els moments més àlgids. Això, evidentment, no li va estalviar crítiques. I ara el veiem a les files del PSC. Dues qüestions que m'agradaria posar sobre la taula. La primera, algú li importa el que voti el senyor Jorge Javier Vázquez o la Mònica Randall o l'Abel Folch? És a dir, això condicionarà que un senyor o una senyora del carrer digui ah, doncs si l'Abel Folch vota PSC, jo també votaré PSC? Consideració número 1. I número 2, la de Santi Vila, a veure què us ha semblat.
Home, aquesta que dius de si la gent es fixa en qui vota, només has de mirar que un dels llibres més venuts a les fires aquestes de llibres és la Belén Esteban. Vull dir que això, la gent evidentment que té una certa atracció perquè, ai, mira, aquest encau bé, aquest vot, això, home, ho fan precisament perquè sí que té una certa atracció, com en Lluís Llach, per exemple, s'ha posicionat al costat de Junts, com... i és clar, tu dius, home, Lluís Llach, que va ser un home, que jo vaig fer, i sí que té una certa incidència. El del Santi Vila, els que l'hem tingut a prop i que hem tingut una certa proximitat, que va ser alcalde de Figueres i que és una persona que a Olot doncs, hi tenia una certa tirada a venir aquí, jo encara el recordo com un míting que va fer aquí al Turín quan l'1 d'octubre, bueno, pràcticament encenguent el públic i després pues, va tirar enrere. Clar, jo aquestes coses, aquest semitransfugisme, si és que se'n pot dir així, bueno, ho hem vist moltes vegades, això jo crec que forma part de la... De les, ell és, bueno, és molt amic d'en Collboni, alcalde de Barcelona, del PSC, que li ha donat algun càrrec, que bueno, i ell està dins d'aquesta òrbita en aquest moment i ha marxat de l'òrbita, diguem, convergent on estava, no? Jo crec que forma part... N'hi ha hagut que els entenc més, per exemple, en Quim Nadal, que passés del Partit Socialista a Esquerra Republicana, jo l'entenc més en el sentit que el PSC de l'època d'en Quim Nadal era un partit molt catalanista, l'època d'en Pasqual Maragall, de tot aquest, bueno, i ell se sentia socialista en aquest aspecte, però se sentia també molt catalanista. El moment que el PSC va fer el salt i va desaparèixer tot el que tingui alguna cosa a veure amb catalanitat, ell va i es passa a Esquerra Republicana. Hi ha passos d'aquests que tenen més lògic uns que altres. La meva opinió, eh?
Eulàlia.
A veure, tema Santi Vila. Ja saps que jo soc molt clara, a mi em resulta patètic. O sigui, penso que, bueno, que mira, ara anem aquí, ara anem allà, ui, 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 que em picaré els dits, me'n vaig. No. I m'estimo més dir no m'agrada, no m'agrada el que fa. I la segona cosa és que tots aquests senyors votin al PSC, encara el que t'està dient és que són una colla de gent molt benestant, que no viuen en el món dels normals, que voten al PSC perquè amb ells ja els hi va bé. Però la gent del carrer no viu en el mateix àmbit ni amb el mateix món que viuen aquesta gent. Llavors, a mi que aquests senyors votin al PSC, encara me'n retiraria més, eh?
Germán.
Bueno, jo crec que si les coses es fan avui en dia és perquè hi ha un rèdit i segurament hi ha un tant per cent de gent que, com deia, que això li atrau, no? A mi personalment no.
Jo ja et dic que sí, però jo dic el que jo penso, eh?
Sí, pam. Sí. No, però que jo també dic el que jo penso. I el que jo penso és que si es fa això, és perquè segurament hi ha un estudi, algú ha estudiat, que si veuen que surt algú famós que d'això, hi ha gent que, indecis, evidentment, que dirà, ah, si aquest ho ha triat, doncs jo també votaré. Si es fa, és perquè té que haver-hi alguna cosa darrere.
Bueno, però fem molta llàstima, llavors, fem molta llàstima.
Sí, bueno, és que el nivell és el que hi ha, eh? Vull dir que no ens enganyem.
Anem molt malament, eh? No anem gens bé.
Bueno, hi ha un segment que el nivell és el que hi ha i ja està. Vull dir, hi haurà gent que veurà, no vull dir a Belén Esteve, però vull dir, veurà qualsevol d'aquests, qualsevol director i dirà, ah, mira, com, ai, doncs potser sí, perquè m'agrada molt les pel·lícules que fan. I tu dius, no té res a veure, no? Sí que la pel·lícula que fa, com a cineasta o com a director, la pel·lícula que fa, però bueno, com que ja està tot un capmàs, doncs allà dintre ho fiquem tot, sacsegem i agafem la papereta i ja està. Bueno, jo personalment no ho veig, no ho trobo, però segur que hi ha un mercat, estic convençudíssim. Si es fa és perquè hi ha un mercat de vots i això, perquè no són... Penso que hi ha més d'un partit que també ho ha fet, això. Tema Santi Vila, bueno, home, jo crec que és... Ostres, és complicat, això, vull dir, a veure... Jo quan he llegit he pensat, ostres... A veure, aquest canvi, no? Com deia, vull dir, hi ha gent que en el seu moment el partit era de manera, després ha anat variant, però esclar, és que això és una mica curiós, no? Si més no sobta. Segurament ell té la seva explicació, o podria dir, si és que volgués explicar-se.
No, segurament.
Poder té els seus arguments, el per què fa aquest canvi, o per què s'ha derivat cap aquí, o perquè creu que pot treballar pel país amb algun altre apartat. Sí que té una experiència, hem de posar en valor coses, sí que té una experiència del temps que va estar al Parlament, sí que té una experiència política, Bueno, això és un valor d'experiència, però esclar, estava en un partit i ara s'ha anat en un altre. Això...
Sí, això, de totes maneres, saps? Això que dius, que quina explicació, si el Santíssim, ell això ho ha fet amb en Samper, que havia estat de conseller amb el president Torra. I aquest en Samper li han preguntat com és que un home com tu, que fa tan poc vas ser conseller d'un govern de Junts, i ell ha dit, diu, que això, aquestes coses, els polítics també en saben molt, tenen assessors i tal, diu, és que he tingut una esquerda ideològica.
Vull dir
que la capacitat que hi ha de donar explicacions és fantàstic. Ja ha tingut una esquerda i no has tingut mai cap d'esquerda ideològica. Doncs ja està.
A casa l'altre dia em va sortir una esquerda, però ideològica no.
Doncs això m'ha fet gràcia, aquesta explicació, perquè ell podia haver dit que no sé, que es havia donat compte de que hi havia poc que el PSC en aquest moment, doncs són més pactistes i que són més serios i que no hi ha confrontació. No, no, jo he tingut una esquerda ideològica.
Home, és interessant, aquesta expressió.
Home, és una expressió que és interessant. I d'on peu a mirar què vol dir una esquerda ideològica? Aquí podríem fer una tertúlia sobre què vol dir això.
Vol dir que en algun moment, dintre la seva ideologia, s'ha obert una esquerda que ha vist com li arribava
la llum. Ha vist la llum, ha vist la llum.
I la llum del Santíssim li ha entrat per l'esquerda i l'ha il·luminat i l'ha guiat cap al camí, que és el del PSC.
Exacte.
O que tens una esquerda i alguna idea que et cau al fons de l'esquerda.
També pot ser.
I després tot plegat es disassocia una mica.
També pot ser.
O que aquella esquerda el que està fent és que s'està trencant tot el teu edifici, perquè t'està marcant que tot l'edifici s'està sanirà a terra.
Hi havia aquell ministre del PP, no recordo mai com es diu, que tenia un àngel de la guarda que l'ajudava a aparcar.
Ah, és en Fernández Díaz.
Fernández Díaz. Tenia un àngel de la guarda, inclús l'ajudava a aparcar. Quan tenia problemes que arribava tard, s'encomanava l'àngel de la guarda i trobava aparcament.
Un Fernández Díaz, que per cert, diuen els que havien entrat al seu despatx, que era un santuari de sants i verges i covadongues i derivats. I
per això que una esquerda ideològica encara ho trobo una mica intel·lectual, ho trobo. Però és clar, un senyor que fa tan poc era conseller del govern de Junts, que va lluitar amb tot el president Torra, que el van inhabilitar, que és un home que això ho va viure en primera fila. I que ara el vegis que fa això, i vostè per què ha fet això? Perquè és que encara en Santi Vila ja fa més temps i és una cosa, i va dir això.
Sí que és veritat que en el seu moment, quan el tren anava cap a una direcció que era cap a la independència, diguem, o cap a un procés, o sigui, va fer un saltironet i va saltar el tren, també és veritat.
També és veritat.
No va esperar a la primera aturada, l'estació primera que hi havia, a veure com ho farem, sinó que quan va saltar. També és veritat, va deixar, va dir, vosaltres aneu fent vosaltres.
Els va veure molt abraonats i ell va saltar el tren. Dius, bueno, no sé si està bé o no està bé.
Poder també allà va començar a veure l'esquerda.
Allà potser va tenir l'esquerda i no ho va dir.
Mira, poder començar a veure la petita esquerda i se li va acabar la silicona per emplanar.
En qualsevol cas, creieu que actituds d'aquestes contribueixen al descrèdit de la classe política? És a dir, la gent castiga la incoherència a vegades?
Sí. Jo crec que seria més lògic i més honest, en tot cas, dir, senyors, me'n vaig d'aquí perquè això no lliga amb el que jo penso, o me'n vaig d'aquí perquè aquells m'han ofert una feina més bona i em paguen més, que també hi és això, O sigui, aquests no em donen res i els altres em col·loquen i em paguen. Doncs, serà més lleig o no, però almenys és honest. Però esclar, això de... passem com podem, allò ens expliquem coses estranyes, doncs...
Sí, jo crec que també que hi ha hagut una cosa que ha malmès una mica tot plegat, que no dic que no estigui bé, però que abans era diferent. Això és com si ho comparem amb el futbol, per exemple, quan jo era jove, jugar a futbol amb l'Olot era un honor. Els jugadors de l'Olot eren tots nois d'aquí a Olot, i ajudats, com que teníem molts quartels, venien sempre d'altres zones d'Espanya que jugaven bé, i l'Olot sempre va tenir un equip a tercera divisió boníssim. I jugar amb l'Olot era pràcticament com un autèntic honor. A la política ha passat una mica igual. Abans els polítics no cobraven. Ser regidor d'un ajuntament com ets tu, o tenint d'alcalde, o ser... Bueno, era una cosa que feies per amor a l'art...
Perdoneu, o alcalde...
Bueno, l'alcalde, no,
que no cobraves,
Que no cobrava i que llavors bueno, representa que et sacrificaves una mica pel poble, com ara passa amb moltes organitzacions d'aquí a Olot, com pot ser Integra o Càritas, que hi ha gent que desinteressadament fan una cosa que jo ho trobo superlloable. Clar, què va passar? Que ha arribat un moment, hem anat passant els anys, es va començar a dir, home, si es dediquen a això han de cobrar, perquè no sé qui, no sé quantos, els diputats... El que abans era un honor, que a Olot hi va haver en Pons i Tusquets, que va ser diputat, no el coneixia, als anys 30, va ser diputat a Madrid i bueno, que era una autèntica personalitat. Ha arribat un moment que això s'ha convertit en una professió. I els polítics actuals, molts, estan en aquest moment manant, ja bastant grans, polítics ja de quasi 60 anys, que han treballat sempre cobrant en puestos polítics. Mm. Això, que no et dic que no ho trobi bé, perquè evidentment doncs, les coses han canviat també d'aquella època, però això també ha convertit una mica els interessos personals, han passat una mica per damunt del bé general. No? Mm-hmm. Jo crec que això també pot ser una cosa que hagi influït.
Bueno, sí. De tot el que dieu teniu raó, vull dir, hi ha una part, jo, per contextualitzar, jo sóc regidor i no cobro com a regidor. Vull dir,
ets una excepció, eh?
Bueno, doncs està aquí. O sigui, cobres per assistència a plens, però no tenim, o sigui, cobres per assistència als plens, però no tens un sou, diguem, una nòmina, per dir alguna cosa.
No? La majoria de regidors del poble...
I dintre del meu ajuntament, l'alcalde tampoc no cobra. Ara parlo per contextualitzar-ho, no és per res més. Sí que hi ha ajuntaments que hi ha alcaldes que tenen un sou, que estan, en el nostre cas no és així. A partir d'aquí sí que hi ha gent, jo crec que el món local és una cosa, és un món.
I potser món. Parlem de ciutats més grans.
I l'apartat d'un altre concepte ja és una altra història. Ja, jo crec que ja és el que comentes, no? Que sí que està una mica, no vull dir contaminat, però sí que és una mica complicat. A mi em va fer gràcia que vaig, no sé si era, no te sabria dir qui era, que deia que posaria càrrecs, o sigui, que els de l'equip entendrien de la professió, no? Vull dir, el que fos ministre o conseller o el que fos o diputat del que fos, seria, home, jo això ho trobo normalíssim, no? Jo crec que ja hauríem de començar per aquí. No? Si poses algú que està a interior, pues, has de posar algú que conegui el segment, vull dir, on està la novetat? La novetat és que no es posa gent que conegui el camp, vull dir, el segment que li toca. Hòstia, és que si ja comencem per aquí ja no anem bé. I si ara la novetat és que posarem gent de càrrecs que ja coneixen la feina, hòstia, doncs ja, llavors és que anem, ja anem de darrere, ja anem tard. O sigui, ja, perquè fins que aquesta persona no es posi, els seus assessors entengui, ell conegui la feina, com funciona i comenci a treballar pel bé del país, ja anem tard. I crec que això sí que és un tema que s'hauria de començar a polir, i quan la novetat és que hi ha gent que està amb un equip de govern, no? Parlo a nivell, no parlo a nivell municipal, sinó parlo a nivell de la Generalitat, i la gran novetat és que posarem a Entrepero, en aquest cas, no? com que el tindrem com a interior, com a delegat. Hòstia, i qui tenies abans o qui havies pensat? Perquè clar, l'ideal és que si jo com a ciutadà és que vull que el que estigui interior o el que estigui, que sigui una persona que conegui el segment. I això crec que aquesta cosa que és com a gran novetat hauria de ser una cosa com normal. S'hauria de buscar gent professional del seu segment, i el país jo crec que aniria molt més bé si anéssim per aquí.
Molt bé, demà és l'últim dia de campanya electoral, veurem com es culminen aquestes celebracions d'aquests dies, i sobretot dilluns tindrem una tertúlia especial, serà tot un repte en aquesta taula perquè serem 6 persones, suposo que hi cabrem, però analitzarem els resultats de la nit electoral. A les últimes hores també ha estat notícia que a partir d'ara cobrar el subsidi d'atur i treballar serà possible. La reforma que ha tirat endavant sense la participació de la patronal també inclou que es pugui treballar un cop faci un any que es cobra la prestació contributiva, sempre que no es cobrin més de 18.900 euros bruts anuals. Com ho veus, Eulàlia?
Mira, jo et diré que no ho veig pas malament si realment la gent que està a l'atur perquè no troba feina, no perquè m'agafo un any sabàtic i ja en parlarem. O sigui, si és que tu estàs a l'atur i trobes una feina i entre la feina i l'atur t'arriba per passar el mes, em sembla perfecte, perquè hi ha gent que només amb el que li queda al final de l'atur treballa a passar el mes, eh? També s'ha de dir. I hi ha sous que tampoc ajuden a acabar arribant al final de mes. Vull dir que els pisos estan amb uns preus de lloguer que no es poden pagar. Si tu cobres 900 euros de sou i n'has de pagar 800 de lloguer, malament rai, doncs, bueno, si tens l'atur, se t'acaba, trobes una feina i entre les dues coses pots viure una mica, ho trobo bé.
Després s'haurà de veure si Hisenda t'espera a la cantonada quan
també,
arribi el moment de
també,
fer la
perquè
declaració.
Perquè treballes amb dues empreses i et foten una cleca que et deixen estès.
Tens més d'un pagador.
Sí, jo això també trobo que si es pots ajudar aquesta gent que estan, poden arribar a tenir una... Això és una mica com el jubilat, que té una jubilació petita i potser pues, pot trobar una feina si no cobra més de... No sé si són 10.000 euros l'any, però ho pot comptabilitzar sense perdre la pensió. Són coses que poden ajudar. De totes maneres, això de la política és una cosa... Hi havia un article que us recomano, no sé si l'heu vist, d'en Juliana, que és un bon observador polític, l'altre dia, que parlava de la campanya de... Deia que la política és l'art del que no es veu, que els bons polítics el que fan no es veu, perquè si tota la política fos això que veiem seria un desastre. I explicava que Puigdemont parlava molt del cartell que ha presentat en Puigdemont a la campanya, que va amb el cinturó ben posat en el cotxe, que va, doncs, ensenya l'anell de casat, com un home, diguem, de sèrio, que doncs... I parlava que fa cosa de 15 dies o 3 setmanes va rebre una visita que va escandalitzar Madrid d'en Sánchez Llibre, i tots els de Foment de Treball, els empresaris, el van anar a veure, el Fugado, que deien a Madrid, com pot ser que la patronal vagi a trobar aquest home, que tal i qual. I es veu que en aquesta reunió van acordar, hi havia una votació al Congrés, que els sindicats demanaven a Sumar poder entrar en els consells de vigilància de les grans empreses. Com passa, per exemple, a Alemanya, la Volkswagen té un consell de vigilància que els sindicats són a dins. I així els sindicats, en teoria, controlen la marxa de l'empresa, si pensen llogar treballadors, si en pensen despedir, i tenen més informació. I això, els de Sumar ho volien introduir aquí. Llavors, doncs, clar, cap d'una setmana d'haver anat al de Foment a parlar amb en Puigdemont, van a Madrid, voten aquest concepte de llei a dins les comissions que hi ha, i es va rebutjar amb els vots en contra del PSC,
de la patronal,
del PNB de Junts. O sigui, es va votar en contra el Junts i el PNB van ajudar el PP i els partits a evitar que sortís aquesta llei que procurava Sumar. Esclar, això és aquella política que no es veu, que a vegades
dius... Escacs, això,
aquests que han anat a fer allà, jocs d'escacs, no? Que són aquestes coses que hi ha. Esclar, una mica, quan veus això, aquesta Sumar, van traient coses que en teoria és el que han de fer, defensar una mica els treballadors, no? I llavors es tracta de veure si s'accepta o no. Aquí no està acceptat per la patronal, tot aquest tema. Vol dir que encara hi poden haver problemes.
Moviments.
Vol dir que tot això s'ha de mirar una mica així, amb pinces, a veure com acaba.
Però estaria bé.
Però estaria bé, si això ho trobem
bé. Sí, Germán, crec que és un bon plantejament. A mi l'únic que em fa una mica... anar una mica al que dieu, no? La base és bona, creiem que hi ha gent que necessita l'increment de... O sigui, aquest nou plantejament o redirecció del subsidi. L'únic que em fa és que jo crec que això hauríem de lligar molt i molt bé, perquè si no hi haurà... O sigui, hi ha molta gent que es beneficia, com comentaves, no? Que està molt bé que cobren un atur, però que també que vulguin treballar. I si aquí obrim una altra escletxa, obrim una escletxa on... vull dir que estigui molt ben tancadeta i molt ben gestionadeta, perquè sempre hi haurà els que diran, mira, doncs aquí cobrem una mica més i deixaré de fer una miqueta més, no?, aquest format. Crec que si ho tanquen, crec que la patronal hauria d'entrar aquí a gestionar també, sí, per poder, perquè sigui hermètic i que no hi hagin aquestes variants.
De tota manera, ja saps tu que sempre hi ha allò de fet a la llei, Feta la trampa.
Sempre. Això existeix.
Potser caldria que s'invertissin més diners precisament en controlar això, no?
Exacte.
Perquè suposo que hi deu haver-hi gent preparada per tal d'anar inspeccionant tot aquell que rep algun tipus de subvenció a veure si l'està aplicant com toca.
Això, Joel, és com l'aigua, saps? Que un dia parlàvem de l'aigua, no? Tens un dipòsit d'aigua en una vila, no? I on es va l'aigua i dius, com pot ser que d'aquí me baixi un 100% i a baix m'arribi un 25%? Doncs aquí passa el mateix. Mm-hmm. L'aigua te passa, però les canyeries o són velles, o són antigues, o tenen alguna fuga, alguna cosa, i es va perdent perquè passa aquesta canalització pel camí.
Doncs haurem de renovar aquestes canonades, no? D'alguna manera.
Bueno, ja...
Avui estem molt metafísics, eh?
Em consta, de tota manera, que això s'està controlant ja fa algun temps, eh?
Molt bé.
El que passa és que és això. A vegades es fa molta feina i no es fa fressa. O sigui, jo també hi ha una dita que m'agrada molt i és fer molta endreça amb poca fressa. Aquesta, i s'està fent així.
Aquesta notícia t'encantarà, a Eulàlia, perquè diu que la bretxa salarial baixa tan a poc que trigarà 20 anys a desaparèixer en llocs directius. Diu que és un informe, de fet, que fa anualment l'EADA i la consultora ICSA, que analitza la bretxa salarial entre homes i dones i també la presència femenina en llocs de direcció. Tu, que has sigut dona de càrrec, diguem-ne, com ho veus? Home, 20 anys encara és molt de temps, eh?
Mira, si comparem des d'aquella època amb què deien que les dones no tenien ànima, estem molt bé, però evidentment estem fatal. Perdó, les dones tenim el mateix cervell, treballem igual o més, perquè amb això de la igualtat el que fem és treballar a casa, treballar fora de casa, cuidar-nos de tot, o sigui, treballem encara més i cobrem menys. O sigui, és molt trist, eh? I estem capacitades per molt més, perquè a més, moltes vegades, com que estem acostumades a bregar amb coses molt diferents, tenim molta sang freda i analitzem les coses millor, per mi, eh? Vull dir, ja sé que els homes a vegades us baralleu i al cap de 5 minuts ja sou amics, però... I les dones tenim una manera de fer una mica diferent.
Això és veritat, eh?
Que els delictes no prescriuen, això també és veritat. És veritat, les dones som així. Però sí que és veritat que no hi ha dret que per fer una feina que a més la fem ben feta cobrem molt menys i que s'hagi de trigar 20 anys a arreglar-ho.
I sí, tens tota la raó. Jo encara et diré més. Jo, quan fa molts anys, el tema de, bueno, encara ara, els convenis col·lectius de cada sector, hi havia uns acords que es feien en aquella època a Girona i es decidia, doncs, el sector de la fusta, el sector tèxtil, el sector metal·lúrgic. Llavors, si tu anaves a treballar i entraves al tèxtil, que era el més baix de tots, és igual, cobraves, doncs, 1.000 euros, l'equivalent de tal. Si entraves a treballar de fuster, cobraves 1.050. Però si anaves a treballar en una empresa metal·lúrgica, cobraves 1.400. Jo, bueno, però escolti, un noi que comença a treballar i que està, entra en una empresa, treballa allà i que fa una màquina i va, no ho sé, són convenis, aquell sector deu guanyar més bé la vida, i llavors hi ha absurds que s'han anat tirant. Això s'ha anat acotant, aquest problema, perquè va sortir, doncs, el salari mínim interprofessional, que no hi era, i ara tot això ha canviat. El cas de les dones, inexplicablement, doncs, ha anat quedant així. També, en teoria, vist des de la patronal, una dona, degut a que natura, per maternitat, pels problemes que sigui, en teoria, té més facilitat de fer baixes que un home.
Però rendeix més.
Llavors, aquí una altra solució que hi hauria per aquest tema és flexible, que ara ja també s'està...
Horaris flexibles.
Horaris flexibles. Vull dir que jo crec que tot això s'irà arreglant. Clar, aquí et diu en 20 anys, això ja saps que és molt fàcil, això, les estadístiques, tardarem 20 anys a arreglar-ho. Jo crec que es tardarà més.
Bueno, però ja portem molts anys treballant.
Jo crec que la gent ho veu, això, i realment és un tema...
Perdoneu-me un moment, perdona. Jo me'n recordo que a vegades em diuen és que les dones fa pocs anys que treballen. Perdona, la meva besàvia ja treballava, eh? I la meva àvia treballava a la fàbrica, que era teixidora de seda natural.
Clar, però que diu això, què entén per treballar? Perquè, esclar, perdona, cuidar els fills...
A casa treballes més que un negre, eh? Vull dir que...
Cuidar els fills, o, per exemple, ser mestressa de casa, diguem-ne, també és treballar, eh?
Oh, i tant! I tant.
Clar, per tant, el concepte de treballar no rau només en l'àmbit professional.
Et diuen treballar en l'àmbit professional, o sigui, fora de casa. És que dintre casa ja és normal.
I entrar en el PIB. Produir.
Exacte, casa, produir. Doncs la meva besàvia ja produïa. Ja portava l'empresa. A casa els besavis eren traginers i ella era la que portava l'empresa i portava els números.
En aquella època no hi havia seguretat social, no hi havia res, no hi havia cap control de res.
Però moltes dones treballaven i a mi em fa molta ràbia quan sento algú que dius que les dones fa 50 anys que treballen. Ni parlar-ne.
Germán,
bueno, crec que amb un directiu d'una empresa se li hauria de caure la cara a vergonya quan ha de fer la distribució de sous i diu l'home cobrarà X i la dona cobrarà menys. Jo és que és una cosa que a mi no m'entra al cap.
Però l'excusa és la que deia ella.
Quina?
La de pariràs, tindràs la regla, rendiràs menys...
Segur.
L'excusa és aquesta,
Podria ser, no ho sé, jo desconec el fet, però si en algun moment algú es planteja la diferència a l'hora de generar, no? Perquè un treballador el que té que generar és producte o generar el que sigui, el creixement de l'empresa, que per condició de sexe hagis de cobrar menys, és una vergonya. Per mi s'hauria de caure la cara de vergonya, és increïble. Ara, una altra cosa és... altres motius que podeu plantejar, però jo només en aquest format i 20 anys, jo estic amb ell, jo crec que la cosa no pot anar amb 20 anys, no. Sí que hi ha hagut una millora, gràcies a Déu, que queda camí per fer, també, evidentment, però crec que, home, fins a un cert punt anem per bon camí.
Sí.
I també te voldria dir, també hi ha homes que fem feines de casa, que cuidem de la casa i cuidem dels nens.
Sí, però...
També hi som, que hi ha generació que sí que també estem a casa i anem al supermercat i comprem i fem els sopars.
El meu home és una mica més gran i també ho fa, però també ho fa perquè...
Crec que aquest missatge... Home, hauríem d'anar a multejar-lo una miqueta, perquè jo que ho faig... Ostres, ja està.
Mira,
cada cop que deixo penso, ja està, que jo cuido, estic a casa, cuido dels nens...
Però no és... No, hi ha una part molt important que encara no ho fa.
Bueno, no ho sé, perquè jo no vaig dir quan tocar les portes de la gent, si tothom ho fa o no.
Mira,
bueno,
pues, només cal que a mi...
Jo conec molta gent que sí que ho fa. Bueno, vull dir...
Me n'alegro, millor.
Per això que vull dir, que hauríem d'anar adaptant-se una miqueta al format, però que sí.
Però hi ha l'altra cosa. Càrrecs directius.
No és el que et deia, això és el que et deia.
Jo... On són les dones amb càrrec directiu? Quan vols arribar a un càrrec directiu, clac-a.
Mira, doncs ara aprofita per fer un speech aquí, per demanar que vinguin més dones en aquesta tertúlia.
Doncs senyores, tenim el cap molt clar. Tenim la mateixa capacitat, la mateixa energia, la mateixa força, i... però és que tenim... tota la informació del món per venir aquí a fer la tertúlia.
Doncs a veure si...
Tampoc hem de venir aquí a fer de savis. Hem de venir aquí a expressar el que nosaltres creiem. Jo no vinc a fer de sàvia, perquè m'equivoco en moltes coses, però sí que vinc a donar la meva opinió de temes de cada dia, i això em penso que podem fer totes.
Doncs va,
i tots.
I tots. I tots. Però vosaltres ja ho feu més sovint.
No te pensis,
I no teniu...
A mi com me convides, i no...
No teniu allò de, ui, no, jo no, que no seré capaç, perquè l'altre problema és que moltes vegades les dones ens han ficat al cap que no serem capaces.
També hi ha homes que creuen que no són capaços de venir aquí a parlar. És que no és això ben bé. No és això, també
doncs
hi ha homes.
Doncs per què no hi ha tantes dones?
Bueno, preguntem-ho.
Bona pregunta.
Per què no hi ha tantes dones?
Per què parlem d'aquí. Per què les dones no venen aquí? No sé, senyora, sisplau, veniu, perquè aquest tema ja és el quart cop que es planteja aquí.
Saps que és el meu ull de poll. Pep Planelles. Un plaer tenir-te amb nosaltres, com sempre. Gràcies.
Gràcies a tu.
Eulàlia Massana, Germán Mas, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Joel. I ens veiem aviat.
Sí.
No, home, no, si jo m'ho passo molt bé amb tots vosaltres, ja ho sabeu. Gràcies. També, com sempre, gràcies per acompanyar-nos des de casa i tornem demà a la mateixa hora. En l'últim dia ja de la campanya electoral també tindrem temps de parlar-ne des d'aquí. Salut a tothom. Gràcies.